Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimarts 14 de gener, comença l'informatiu. El 20 de gener d'aquest 2020 es commemora el centenari de la inauguració de l'edifici de les Escoles Velles a Constantí. Tot just ara fa 100 anys, el municipi iniciava una etapa de progrés inaugurant les primeres escoles públiques. Després de diversos intents de construcció fallits durant el segle XIX i d'utilitzar cases particulars com a centres d'ensenyament, sense disposar de les condicions mínimes imprescindibles per a aquest ús, el 20 de gener de 1920 s'inauguraven les noves escoles, arran d'una iniciativa del rector mossèn Ramon Bergadà, qui va comptar amb la col·laboració de l'entitat Societat de la Cultura de Constantí.
La construcció va estar basada en un projecte de l'arquitecte modernista Pere Caselles. Ho ha explicat a Constantí Ràdio el gestor de patrimoni cultural Ferran Marín.
Mossèn Ramon Bergadà agafa, pren aquesta responsabilitat de la formació. En algun lloc he llegit que ell mateix va donar classe a la canalla, però clar, se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir en el temps. Pensem que llavors el pes de l'Església a l'educació era molt forta. O sigui, quan parlen de les autoritats locals sempre es parla de l'alcalde, del jutge i del rector. Clar, ell se n'adona que l'Ajuntament per si sol, a part de les dissensions que hi ha entre els regidors, no té prou pes econòmic per afrontar l'obra. Se n'adona que també que d'ensenyament, o el que llavors era ensenyament, no podia esperar gens gaire ajuda, i de l'Església tampoc. Llavors decideix promoure una iniciativa popular, que és la Societat de Cultura de Constantí, mitjançant la qual cada persona, amb les seves aportacions voluntàries, van aconseguir, em sembla que van ser 51.000 pesetes, i la societat va contractar un préstec amb el Banc d'Espanya de les 15.000 pesetes restants per fer les escoles, que finalment van costar això 66.500 pesetes de l'època.
Amb motiu d'aquest centenari, l'Ajuntament de Constantí ha programat tot un seguit d'actes de celebració durant la Festa Major d'hivern, que tindrà lloc entre els dies 18 de gener i 2 de febrer. El dissabte, dia 18, al pavelló poliesportiu tindrà lloc un sopar commemoratiu del centenari de les Escoles Velles, durant el qual es projectarà un vídeo que recollirà el testimoni d'algunes de les personalitats més destacades d'aquests 100 anys d'escola pública al municipi.
El dilluns 20 de gener, dia de Sant Sebastià, després del solemne ofici, tindrà lloc la festa del centenari de l'Escola Pública Constantí amb la inauguració d'una placa commemorativa i d'una exposició fotogràfica amb un recull d'imatges d'aquests 100 anys que es podrà veure a la plaça de les Escoles Velles. Es tracta d'un conjunt d'imatges que recullen la jornada inaugural, algunes vistes de l'equipament i de l'entorn amb la plaça i el parc del darrere, i també les clàssiques fotografies de grup on hi veurem alumnes al costat dels i les mestres. A més, des del 13 de gener fins al 3 d'abril es podrà veure a l'Escola Mossèn Ramon Bergadà l'exposició Records d'Escola a Constantí fem 100 anys, una mostra que es podrà visitar en horari lectiu de 9 del matí a 5 de la tarda. N'ha parlat de les activitats i del centenari la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny.
El 20 de gener de l'any 1919 va ser una data molt important pel nostre municipi. Es va inaugurar la primera escola pública i amb el pas del temps, avui no en tenim una d'escola pública, sinó que en tenim dues. També tenim un institut, també tenim una llar d'infants, una escola d'adults, una escola de música i una biblioteca, que també és un equipament cultural i educatiu molt important, encara que no sigui pròpiament un centre educatiu. L'acte central serà, com tu ben dius, el dia 20, després de missa, com es va fer ara fa 100 anys, però les activitats es prolongaran al llarg de tot l'any, perquè també durant tot aquest any 2020 també es publicarà un llibre sobre la història de l'ensenyament a Constantí, i també s'està preparant una obra de teatre sobre l'època de les escoles i tot d'altres activitats que afecten a tota la comunitat educativa de Constantí.
D'altra banda, la 13a edició dels Premis Literaris Constantí 2019, que s'entregaran el diumenge 2 de febrer a la Biblioteca Municipal, també han escollit el tema de concurs als relats d'escola, coincidint amb la commemoració d'aquest centenari.
El centenari de la inauguració de les Escoles Velles a Constantí, que és una de les prop de 30 activitats obertes a tot tipus de públic que conformen el programa d'actes de la Festa Major d'hivern, la Festa de Sant Sebastià, que arrencarà oficialment aquest dissabte dia 18 i que s'allargarà fins al 2 de febrer.
Tot i que aquest cap de setmana i durant aquesta setmana realitzen alguns actes previs, el tret de sortida oficial arribarà amb el pregó d'aquest proper dissabte, dia 18 de gener, que aquest any tindrà com a protagonista el senyor Josep Poblet Tous, qui va ser president de la Diputació de Tarragona entre els anys 2007-2019 i alcalde de Vilaseca entre 1993 i 2019. Després del pregó es farà l'entrega dels tradicionals premis i distincions honorífiques a diverses entitats i personalitats del poble.
I entre aquests actes previs a la Festa Major, demà dimecres, dia 15, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a la Biblioteca Municipal un dels actes tradicionals per a aquestes dates, com és l'entrega dels premis als superlectors, amb el qual es vol fer un reconeixement a l'activitat lectora dels usuaris més actius. Seguidament, també a la Biblioteca Municipal tindrà lloc una sessió de contes per adults a càrrec de Carles Alcoi. L'activitat porta per títol Veïns i veïnes, històries que poden no ser de Constantí, una activitat que donarà el tret de sortida a la celebració dels 20 anys de la Biblioteca Municipal que es commemoren aquest 2020.
Els actes previs continuaran divendres dia 17 a 17:45 de la tarda al Pavelló Poliesportiu amb un espectacle d'animació infantil, la Festa dels Més Tomàquets. El mateix divendres a les 7 de la tarda a la Societat al Casino tindrà lloc la xerrada Pere Casellas, arquitecte de les Escoles Velles, a càrrec d'Antoni Pàmies.
I un dels actes més esperats d'aquesta Festa Major d'hivern arribarà aquest diumenge 19 de gener a les 6 de la tarda amb l'espectacle d'humor Lo de la Risa que presentaran Xavi Franquesa i Jordi Merca al Pavelló Poliesportiu. Recordeu que les entrades ja es poden comprar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament a un preu de 5 euros fins aquest divendres 17 de gener. Més notícies. Després de 155 anys, els trens ja no passen pel centre de Salou i Cambrils i el tram de Via Única i les estacions de l'Hospitalet de l'Infant Montroig, Salou i Cambrils han quedat clausurades. Ara els combois passen per la nova variant del corredor mediterrani que circula per l'interior. Els canvis han generat desconcert i incredulitat entre els usuaris que lamenten que no hi ha hagut prou informació. Mentre la nova variant de Vandellòs permet escurçar el temps de trajecte entre Barcelona i València, a més petita escala, la nova infraestructura ha comportat una reorganització del servei ferroviari al Camp de Tarragona, que no està exempta de crítiques. Aquest esquema situa com a nou epicentre ferroviari la flamant estació de Cambrils, ubicada en un viaducte del corredor, als afores de la ciutat, a tocar de la zona esportiva.
On també s'han vist viatgers desorientats és a l'antiga estació de Salou, que rebia uns 300.000 viatgers anuals. A diferència de Cambrils, aquí sí que durant uns dies hi haurà informadors de Renfe i de l'empresa Plana, que presta un servei de bus llançadora entre la vella estació i el baixador de PortAventura. Els usuaris de Tarragona han rebut amb resignació també els nous horaris de tren que s'han estrenat aquest dilluns amb la posada en marxa del nou tram del corredor mediterrani. A l'estació urbana ha quedat una franja sense servei d'una hora i mitja a mig matí per anar cap a Barcelona i els trens Euromed ja no s'aturen al centre de la ciutat, sinó que ho fan a l'estació del Camp de Tarragona. A més, s'ha creat una nova línia, l'R17, que funciona com a tren llançadora entre Tarragona i PortAventura per suplir el tancament de l'estació de Salou per als usuaris d'aquesta localitat. Un tren que, com s'havien alertat les plataformes ciutadanes, pràcticament no té passatgers.
I precisament des de la plataforma per la defensa del ferrocarril públic i de qualitat, el seu portaveu Carlos Montejano ha lamentat que la voluntat de consens polític en matèria ferroviària al Camp de Tarragona arribi just quan ha entrat en funcionament el nou tram del corredor mediterrani. Per Montejano, ara ja és tard per arreglar el tancament d'estacions com la de Salou o perquè els passatgers no hagin de passar per l'interior mentre les mercaderies ho fan per la costa.
El portaveu de la plataforma ho ha apuntat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de la nova estació de Cambrils, que s'ha posat, com dèiem, en marxa aquest dilluns. En la seva opinió, calen millores per potenciar l'ús del tren per als desplaçaments quotidians.
I l'aeroport de les nostres comarques, que ha tancat el 2019 amb poc més d'un milió de passatgers, pràcticament la mateixa xifra de viatgers registrada l'any anterior, segons dades facilitades per AENA. En concret, l'any s'ha tancat amb 1.046.000 passatgers, el que representa un lleuger increment del 0,8% respecte del 2018. Durant el mes de desembre s'han registrat 2.511 passatgers, el pitjor desembre des del 2011, quan les instal·lacions van tocar fons amb menys de 600 usuaris.
Pel que fa al nombre d'operacions, també s'ha donat un repunt. En aquest darrer mes de l'any, l'aeroport reusenc ha sumat un total de 628 moviments d'aeronaus i ha registrat 17.679 vols operats el 2019, un 4,9% més que l'any anterior.
I la Universitat Rovira i Virgili lidera un projecte europeu per buscar solucions a l'exclusió social derivada del turisme. L'increment del cost de vida, l'escassetat i encariment de l'habitatge, la congestió dels serveis i espais públics, l'empobriment i marginalització dels treballadors més vulnerables i la transformació de la identitat cultural dels barris són els principals problemes que estan patint les ciutats que han de conviure amb una afluència turística cada vegada més massificada. Aportar solucions innovadores a aquests conflictes és un dels objectius principals del projecte Smart Dest, una iniciativa liderada per Antonio Russo, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, que ha rebut 3 milions d'euros de finançament europeu per contribuir en els propers 3 anys al disseny de polítiques públiques que evitin l'exclusió social dels ciutadans que resideixen als nuclis urbans afectats.
El projecte, en el que hi participa un consorci de 12 socis de diferents països de la Unió Europea, estudiarà inicialment els casos de 4 ciutats preseleccionades per fer una prova pilot: Barcelona, Venècia, Jerusalem i Amsterdam, que ja tenen en marxa una àmplia gamma d'iniciatives per afavorir la inclusió social relacionada amb el desenvolupament del turisme i experimenten amb solucions intel·ligents per fer front a l'accés de la pressió turística que pateixen. En una fase posterior s'inclouran altres 4 ciutats.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Gimnàstic de Tarragona ha incorporat a Javier Ribelles a la plantilla del primer equip, convertint-se així en el primer reforç d'aquest mercat de fitxatges d'hivern. El futbolista valencià arriba a Tarragona després de finalitzar la seva vinculació a Unionistes de Salamanca, el conjunt que milita al grup 2 de la segona divisió B, on ha disputat 55 partits oficials en una temporada i mitja. El jugador, format a les categories inferiors del València fins a l'infantil i posteriorment a la segona divisió B, ha format part de la disciplina del filial del Levante o de l'Alcoyano i també, com dèiem, a l'Unionistes de Salamanca.
Ribelles acumula gairebé 150 partits a la categoria de bronze del futbol nacional, la majoria d'ells al grup 3, i destaca pel seu caràcter i treball en la zona de mitjos. Es caracteritza per donar equilibri a l'equip, mostrant ordre i disciplina tàctica, i així com també una bona capacitat aèria amb els 1,85 m que li ha permès anotar diferents gols en la seva trajectòria. El nou jugador grana defensarà l'escut el que resta de la temporada i la següent, i està previst que s'incorpori als entrenaments sota les ordres de Toni Saligrat en la sessió d'avui a la tarda a partir de les 8 del vespre al municipal de la Pobla de Mafumet.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Avui tornarem a tenir un temps força assolellat al Camp de Tarragona degut a la presència de l'anticicló. El cel estarà serè ara al matí, potser amb alguna boira en alguna fondalada de l'interior, i de cara a la tarda poden arribar algunes bandes de núvols alts, però vaja, l'ambient continuarà sent més aviat assolellat. La temperatura avui fins i tot pot ser una miqueta més alta i la màxima es mourà entre els 12, 13 o 14 graus de l'interior i els 15 que es pot arribar a la costa, amb vent més aviat fluix del sud-oest al litoral. De cara a la nit, l'ambient tornarà a ser fred, fins i tot amb alguna glaçada en algunes valls del prelitoral. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimarts 14 de gener. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Obrim ara els quioscos per veure què és el que ens aporten les portades d'arreu de la premsa. Carles Puigdemont i Toni Comín, en la seva estrena ahir com a eurodiputat, són la imatge comuna avui a bona part dels diaris que s'editen a Catalunya i comparteixen protagonisme amb una altra estrena que us explicàvem també ahir al Notícies en Xarxa, la del nou tram ferroviari del corredor a comarques de Tarragona.
El Diari de Tarragona recull la indignació i també la resignació dels usuaris de Renfe a Salou, Cambrils i a l'estació del Camp. El rotatiu assegura que els ciutadans són incrèduls, es mostren incrèduls davant del mal servei ferroviari. També explica que a Reus, un bloc de pisos del barri Fortuny, no té llum des de fa 10 dies i que a Cambrils, els usuaris de la piscina municipal, es queixen per la temperatura freda de l'aigua.
Les queixes també afloren a la versió ebrenca del Diari Tarragoní.
I la imatge és pel segon tren regional del dia, que va arribar a Tortosa amb retard amb els nous horaris. Els usuaris de Terres de l'Ebre critiquen que continuïn les demores en els trens i també titula que a Tortosa han estat desallotjats els veïns d'un edifici per un incendi al cablejat i que han robat en 6 empreses pel mètode del butró.
El Diari de Girona recull el balanç de passatgers de l'aeroport gironí. Ha tancat l'any 2019 amb un descens dels usuaris, amb un 4,4% menys.
També parla d'una nova mesquita de la ciutat de Figueres, amb una cúpula inspirada en el Museu Dalí. I recull la rebaixa de l'impost de béns immobles que ha fet l'Ajuntament de Lloret de Mar. L'ha baixat a la meitat, del 6 al 3%.
A Terres de Lleida, el Segre comunica als 9.000 abonats del principal gimnàs de la capital del Segrià, que es diu Eke, que està en negociacions per ser venut a una cadena estatal.
Al ser un centre de concessió pública, el gimnàs ha demanat autorització a l'Ajuntament, a la Paeria, tot i que a l'operació li falten alguns serrills. El Segre també ha alertat dels despreniments que hi ha hagut a la carretera que va de la Granadella al Soleràs i que tallen aquesta via.
I a la Catalunya Central, el Regió 7 dedica el principal titular de portada a les arts escèniques. La programació a Manresa bat el rècord amb 90.000 espectadors.
L'oferta municipal de teatre i música al Cursal i al Conservatori ha aconseguit millorar les xifres de públic i ha consolidat la capital del Bages entre les capdavanteres en aquest sector.